El setup tour del pop-up no s'atura. Anem on són els creadors i creadores de continguts digitals.
Can Putades, Jordi Wild, Norman López. I aquest dimarts...
El racó de l'Hipòlit. Però alerta, spoiler, no serem a Osona i no parlarem de memes. Un home que ha passat de ser el pioner dels memes en català a crear la xarxa social Moments, una xarxa d'ambició mundial que es va avançar al fenomen Bitreal.
Opa, un programa de ràdio i un podcast. Cada migdia d'una a dues en directe a Catalunya Ràdio i sempre a la xarxa. La teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. Avui és Cyber Monday i arrosseguem descomptes en les compres en línia. Algunes reflexions a fer d'aquests dies. Amazon ha presentat la primera demanda contra ressenyes falses a l'Estat i a la Gran Bretanya. El Black Friday, tothom coincideix que s'ha de repensar. Els líders dels principals comerços electrònics asseguren que la tendència del consumidor és el consum responsable. Això i altres motius fan que aquest any no està sent un molt bon any de vendes. Va, saludem el chatbot del Pop-Up. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Comencem setmana amb Dones Cracs. Amb Helena Neira debatrem sobre els nous consums audiovisuals. Us presentarem un perfil digital molt inspirador, Astrid Camproví. Però abans, Mariola, tens a punt una trucada per parlar dels drets digitals dels cecs catalanoparlants. Aquesta setmana han de passar coses.
Doncs sí, i volíem fer un apunt sobre això. Els cecs catalanoparlants, un col·lectiu doblement discriminat, són una mica més a prop de poder fer servir els dispositius digitals en la seva llengua. Ruth Carandella és la directora de la Plataforma per la Llengua. Hola, Ruth, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Bé, gràcies per la vostra feina. Juntament amb col·lectius de persones cegues, cinc partits catalans han registrat una proposta de resolució per la igualtat digital dels cecs catalanoparlants. Què vol dir exactament això, Ruth? Com es tradueix a les vides de les persones amb ceguesa?
Doncs es tradueix aquesta manca de tenir els dispositius digitals en català amb una doble discriminació. Una, per ja ser molt difícil la vida, no?, per les persones cegues, però l'altra és per no poder viure la teva vida amb el teu idioma. Els cecs catalanoparlants no poden fer servir les aplicacions ni els seus aparells en català. És a dir, no poden parlar amb el seu mòbil en català, etc. I tot això és el que volem que consti en aquesta proposta de resolució, que ens han donat el suport d'aquests cinc partits i que s'ha de veure a mitjans de desembre al Parlament, i que sigui el primer pas per començar a canviar la vida d'aquestes mancances, perquè també hi ha discriminacions culturals lligades a tot això.
Clar, si es tira endavant, s'impulsaria un pla d'acció interdepartamental que garanteix els drets de les persones cegues catalanoparlants. Tindrà poder davant les empreses que creen aquests dispositius, per exemple?
A veure, té quatre eixos, aquest pla que proposem nosaltres. Un seria que el govern parli amb les empreses perquè puguin demanar-los que s'incorpori, però també... La Generalitat, com a contractista en el mercat de moltes d'aquestes aplicacions, pot posar en els plecs doncs, l'obligació de que aquestes aplicacions parlin català, que siguin així. Un altre eix seria continuar insistint i enfortint tipus de plans com l'Aina, que està fent ara perquè hi hagi doncs, tot un recull d'eines que puguin expressar-se en català a través del sistema digital.
Els assistents de veu, evidentment, són molt importants, no? Per les persones que no hi veuen, perquè, clar, així, a través de fet, és els que els hi tradueix tot el que llegeixen, no? Que recordo que havien fet alguna prova aquí i, clar, l'assistent llegia en català, però castellà. O sigui, a través del castellà llegia el català.
Té una doble problemàtica. Una és que tu llegeix... És a dir, tot el llenguatge dels cecs, les màquines les llegeixen en castellà quan estan escrits en català. I no s'entén, no l'entenen.
Queda estranyíssim, sí.
Està escrit en català i no s'entén. Però a banda d'això, tu t'has adreçant els dispositius en castellà perquè et facin cas.
Totalment.
I després hi ha tota la mena d'electrodomèstics, totes les eines que et podrien facilitar la vida, que si tu els hi poguessis parlar... i que això simplement és voluntat de com es fabriquen aquests objectes, doncs els hi podrien facilitar també el seu dia a dia. Però és que, a més, la pròpia administració no garanteix que la llengua de configuració per defecte dels dispositius digitals sigui en català.
Per això és important que, vagi a través de la cambra catalana. Per tant, quin és ara el pròxim pas? Quan s'ha de votar aquesta proposta? Hi ha data?
Doncs demà hi ha reunió dels portaveus del Parlament i s'hauria de fixar aquesta data, que el proper ple que voldríem que anés, és, perquè és el proper i això corre pressa, és la de mitjans de desembre, que coincidiria, a més, amb una data assenyalada, que és la festa de Santa Llúcia.
Doncs a veure si per Santa Llúcia aconseguim això, que entri endavant, i pressionem, doncs, això, perquè les màquines a través dels polítics, doncs, puguin parlar en català. Moltes gràcies. Una abraçada.
A vosaltres.
Va, anem per feina.
Gràcies. Vale, adéu-siau.
Mariola, estem a la guàrdia, res no se'ns escapa. El pop-up, gent actualitzada. El pop-up, amb la Mariola, estem a la guàrdia, res no se'ns escapa. El pop-up, gent actualitzada. El pop-up.
Distinguis Taret, en l'economia de l'atenció guanya qui és capaç de retenir i entretenir els usuaris per més temps. Les xarxes socials i les plataformes fan servir tota mena de tècniques psicològiques i de màrqueting per convertir els seus usuaris en gairebé addictes al seu producte, una mica com aquell eslògan de les patates. Quan fas pop, ja no hi ha stop. Can't Stop Distinguis Taret és una cançó del 1991 de Bryan Adams. Ja sabeu que els dilluns ens dediquem a reflexionar sobre els nous formats, perquè jo diria que hem de prémer cada setmana l'F5 perquè estan passant tantes coses en el món audiovisual. Ho fem normalment les Marioles, avui només hi haurà una Mariola, jo, perquè la Mariola Cubells la tenim malalta, però bé, avui us estem preguntant a la consulta de dos quarts què preferiu mirar a les sèries, capítol setmanal, amb dosificades, tranquil·lament, o bé en forma de maratons, perquè fa molt de temps que volíem obrir aquest meló amb ella, amb l'Helena Neira. Hola, Helena, com estàs?
Què tal? Bon dia, quina il·lusió.
Està aquí una altra vegada, oi? Gràcies. Mira, és l'Helena, ja sabeu, és especialista en nous models de distribució audiovisuals, és perfecta per el dilluns que fem aquestes reflexions. Ets la persona perfecta per parlar d'això. Fa unes setmanes, de fet, just vas escriure aquest article que deies: Netflix no té intenció d'abandonar l'estrena en bloc amb les seves sèries, però realment compensa fomentar i apostar per èxits efímers?
Ai,
es que no es fácil, ¿no?, la respuesta a eso que hoy te preguntem.
No es fácil, porque las dos fórmulas tienen ventajas e inconvenientes. Del lado de las ventajas, que todos somos esos adictos, somos como el ratoncito de laboratorio que estamos pidiendo más comida, pero por otra parte las series se apagan muy pronto. Entonces está ese debate entre qué hacemos, fidelizamos a la audiencia y quemamos mucho dinero, o ganamos dinero y lo vamos dosificando. O sea, que ahí hay una decisión muy complicada, y creo que de verdad no hay ni una sola plataforma que tenga la respuesta.
Clar, no hi ha les guies clares, però és que, a més, també és diferent la manera de nosaltres de consumir que ells de fer-les, no? Perquè és això, a sèries que han gastat, que són tants diners i que potser estan en la conversa social i les vols veure ja, és el que tu dius, no? És com cremar diners de seguida, no?
Y lo que pasa es que ocurre que muchas veces series muy, muy buenas, precisamente por seguir esa entrega semanal, lo que ocurre es que no consiguen llegar a ese punto en el que rompen ese techo de invisibilidad y consiguen que la gente las ponga en la órbita. Te pongo un ejemplo muy reciente. Este final de verano, principio de septiembre, tuvimos un choque de propiedades intelectuales muy bestia, porque teníamos, por una parte, la precuela de House of the Dragon, que es Juego de Tronos, Los Anillos de Poder, Amazon, pero es que también se estrenó Andor en Disney, inspirada en Star Wars, una serie absolutamente maravillosa de la que no habló absolutamente nadie.
Claro, quedaba amagadísima.
Porque quedó escondidísima precisamente porque cuando una serie acapara los titulares es muy difícil que la atención nos dé para tanto. Con lo cual, por eso te digo que no creo que ninguna plataforma tenga la fórmula mágica.
Totes les plataformes, l'objectiu és que parlem d'una de les seves estrenes, o també tenen algunes que és com que van omple buits, diríem.
Jo crec que tenen, com en tot, tenen com un titular. Es como el como cuando preparas un equipo de fútbol, tienes un titular que es el que quieres que acapare los la conversación y que todo el mundo esté como loca viendo esa serie, y luego tienen un montón de pues de jugadores medios que dices, bueno, pues si la gente lo ve, perfecto, pero tampoco esperan que la gente se vuelva loca. Y sí que es verdad que tenemos ejemplos muy valiosos de tanto de la gente que prefiere ver semana a semana. Yo personalmente, a ver, tampoco soy de verme a lo mejor 4 o 5 capítulos en una sentada, que lo he hecho y más. Pero soy de tener la posibilidad de elegir. Por tanto, claro, lo que hago es, dejo que todas las series, cuando son entregas semanales, dejo que la serie lleve unos cuantos capítulos, simplemente para poder tener la decisión de, si quiero ver un capítulo más porque me quedo con muchas ganas, quiero tener la posibilidad de verlo.
Estic amb tu totalment. A mi m'agradaria que estiguessin totes penjades i que després jo decidís el meu tempo.
Clar. Clar, no? Però no.
El que passa que també reconec que de vegades no tens aturador, eh? I et passes nits que dius un mes, perquè els capítols acaben d'una manera que clar, vols veure el següent i saps que el tens allà.
Ai, los hilos. No? Claro, es que ahora... Todo este tema de las plataformas y de lo de estrenar en bloque al final es algo que las plataformas se cogieron de los sites de torrents, de los sites de piratería, que empezaron a colgar series históricas y veían que la gente pagaba por ver más de 2 horas de contenido seguidas. Fíjate.
Claro, miren los hábitos que fèiem servir cuando pirateábamos.
Cuando pirateábamos. Entonces Netflix dice, unos iluminados dicen, oye, vamos a estrenar una... Cuando estrenaron House of Cards, le dijeron que se habían vuelto locos porque querían estrenarla toda de golpe, porque lo que querían precisamente era convertirla en el estreno del fin de semana, en la serie en la que todo el mundo haría, y por supuesto lo consiguieron. Claro, el tema es que esa estela tan bestia lo que consigue es que tengamos una reacción muy visceral porque está diseñada para eso. Si te das cuenta, cuando estas series que no puedes dejar de ver, siempre suelen ser tramas horizontales, por tanto no son tramas que se resuelven en un único episodio, sino que te están contando una historia que tú quieres desentrañar el misterio, y siempre, y encima han hecho esta cosa tan perversa de acortar los créditos, es decir, saltar al episodio siguiente o incluso ponértelo de golpe, con lo cual esa es la trampa, ¿no? Si tienes tiempo puedes entrar en un bucle muy tontorrón de varios capítulos.
Elena, tú que eres una de las grandes especialistas de audiovisuals, ¿tú saltas las capçaleres?
Yo me salto algunas cabeceras, pero hay otras que no. Es decir, uno sabe perfectamente, es una ley no escrita, que uno no salta los créditos de The Crown, que uno no salta los créditos de Peacemaker, que uno no salta los créditos de White Lotus. Es decir, hay determinados... O los juegos de Juego de Tronos, ¿no? Es decir, esos son créditos que no te puedes saltar. Hay otros que dices tú, bueno...
Però, clar, una vez y ya. Hi ha capçaleres que a mi m'agraden, o sigui, no, el començament...
La Wild Lotus és buena, eh?
És que, sí, la Wild Lotus anava una mica cap
aquí. Ja sabia jo.
Sí, sí.
Los monitos de Hawaii nos llegaron a todos
I vas veient detalls. També m'agrada molt de Good Fight, no? Perquè allò que va explotant coses, no?
Bueno, y que los cambian, de hecho. Fight van evolucionando los créditos. Un poco esa es la... Al final los créditos yo creo que también te ponen un poco in the mood.
Sí.
De ver una sèrie, no?
Sí, és el que anava a dir. Ara estic una estona. Clar, jo ara estava pensant en Netflix, que últimament té aquesta lluita de que no compartim comptes, que està fent neteja, que no va tenir nous subscriptors, va a la baixa. Clar, no sé si hi ha gent que... El fet que s'estrenin totes les maratons també va canviant de plataforma i de subscripció. És a dir, ara m'agrada aquesta, doncs aquest mes pago aquesta. Ara no sé si hi ha gent que migra o, en general, si hem pagat per una plataforma i ens quedem en allà. Hi ha gent que ho fa, això, segons l'estrena que hi hagi?
Jo crec que no debemos menospreciar el valor que tiene Netflix... Porque es el que más tiempo lleva en el hogar. Y ese peso, esa huella es bastante importante.
Las mantén.
Sí, y aparte Netflix también tiene una ventaja, y muchos inconvenientes también, pero tiene una gran ventaja, o diría que dos. Uno, tiene la mejor experiencia de usuario del mercado, es la que mejor funciona con muchísima diferencia, y estrena mucho, ¿vale? Que luego estrena, en opinión de mucha gente, contenido muy patillero, pero estrena mucho. Y muchos de los estrenos de Netflix al final siempre son los que acaparan pues, las conversaciones del café, las conversaciones con los amigos, o incluso titulares en medios, en radio, en prensa. Pero sí que es verdad que yo creo que ahora el principal factor es un tema económico. Es decir, todos estamos haciendo nuestros números. Y realmente, yo sí lo pienso, yo me dedico a esto, con lo cual yo no soy público medio, yo tengo prácticamente todas las plataformas, pero una familia con una o dos plataformas tiene de sobra para satisfacer cualquier necesidad que pueda tener. Yo creo que la gente ha interiorizado eso. Oye, mira, tengo 3 meses HBO, me doy de baja, me doy de alta en Filmin, la cancelo, me doy de alta en otra. I
també és veritat que els hàbits del consumidor també hi ha èpoques que tens que vas devorant, no? Hi ha èpoques que has de parar, no? No pots mantenir aquest... No es pot mantenir, no?, aquest estrès maratonià de mirar sèries.
Yo creo que es que, y de esto sabes tú mucho, el FOMO está ahí, yo creo que es todavía mucho más grande, ¿no? El problema ya no es únicamente lo que tienes que ver de plataformas, es que, claro, es que si no has visto La Casa del Dragón eres un apestado, pero tampoco si has visto este directo en Twitch, en el que han hablado de esto, también eres un mierdecilla, como quien dice, y tienes que estar súper al día de los trends en TikTok, y es decir, todo es un bombardeo para estar al día de un montón de cosas. Y sencillamente no es sostenible. Aquí me decía tu compañera que ahora mismo está viendo Los Soprano, que me parece una auténtica maravilla.
Claro, recuperar cosas, la Silvia,
recuperar
creo,
cosas,
sí.
Y verlas sin la presión de tener que verlas en un momento y disfrutarlas y paladearlas y no decirle a nadie que lo estás viendo y disfrutarlo muchísimo. Es decir, creo que también ese punto un poco subversivo es muy necesario. Y recuperar cosas de catálogo, porque de verdad que en Netflix hay muchísimas cosas que merecen la pena.
Mira, ara abans d'entrar em deies això, no?, que havies coincidit amb la Mariola Cubells a l'estrena de les noves instal·lacions de Netflix.
Sí.
O sigui, què han volgut fer amb això? Quina sensació et va donar?
Pues mira, básicamente lo que han inaugurado es como el Netflix Boot europeo, porque es la superficie de rodaje más, ya es la superficie de rodaje de Netflix más amplia en la Unión Europea.
O sigui, uns estudis per poder fer gravacions
claro,
pròpies.
Claro, están sembrando, como digo yo, están sembrando a lo grande porque también quieren recoger a lo grande. Era un evento en el que, al que asistieron autoridades, también asistieron creadores y productores. Un poco es la invitación de Netflix de, oye, lo tenemos todo. Cuando digo todo es que estuvimos en el plató en el que J. Bayona está rodando La Sociedad de las Nieves, que es esta película que inspirada en el accidente aéreo del equipo de fútbol en los Andes, y vimos 3 aviones con émbolos, reconstruían un accidente aéreo. Es decir, que la calidad de las instalaciones de rodaje y también la de postproducción es una invitación para que los creadores vayan a trabajar a Netflix y produzcan para Netflix. ¿Es bueno o malo? Bueno, hay gente que lo ve en lado positivo, en el lado negativo. Desde luego, los creadores que ya han trabajado para Netflix, que estaban allí, los creadores de La Casa de Papel, el creador de Élite, todos estaban con una sonrisa de oreja a oreja porque Netflix es muy, dicen ellos, muy generoso, ¿no?, a la hora de apoyar.
Home, una de les coses que va fer és el màrqueting. El màrqueting sí que, no?, ho tenen guanyat, no?, les campanyes
que fan a l'hora de
promocionar les coses.
De totes formes, ¿no te da un poco la sensación de que últimamente todas las plataformas copian un poco este desenfado? Hasta Antena 3, pobre, que yo creo que el tiro no le salió demasiado bien, intentó hacer una lona cuando Netflix anunció que iba a tener anuncios, colgaron una lona en Madrid, en una plaza muy conocida, en la Plaza Pedro Cerolo, diciendo para todos aquellos que dijeron que nunca tendrían publicidad, bienvenidos a la televisión.
Ay, ¿tú consideras una mala campaña eso?
A mí me parece una... De entrada me parece una campaña poco acertada porque lo que decía
muy
esa
boomer.
Campaña era muy boomer, ¿vale? Y que luego que muchas cosas de las que decía esa lona no era cierto. Y ahora la contraprograma Prime y la ha colgado encima otra lona que dice, oye, nosotros no tenemos publicidad.
Però clar, no, però a veure, una mica sí que és el peix que es mossega la cua, no?
Sí.
O sigui, començar a posar publicitat, dius, escolta, això és el que estàvem fent. Nosaltres ens passa una mica en el cas del podcast d'àudio, que tu també has escrit molt últimament, que hi ha aquest boom d'àudio. Dius, clar, la gent acaba posant-se al podcast, escoltant el podcast a una hora concreta un dia de la setmana. Jo dic, això és ràdio. O sigui, si escoltes el podcast sense poder fer feedback i sense poder trucar, no?, en el podcast, no pots parlar amb els oients. Però sí que estem donant com la volta, no?
Sí, a ver, sin ninguna duda, aquí todavía estamos muy poco maduros en todo el tema este de la publicidad en internet, que todavía está como muy... Sí. Nosotros estamos en la mentalidad de cuando puedes saltar el anuncio, cuando te salta en YouTube, ¿no? En el caso de Netflix, evidentemente la saturación publicitaria es mucho menor, y en cualquier caso, esto es una decisión no voluntaria de Netflix, es decir, está en la vocación de, oye, estamos perdiendo dinero. Bueno, en realidad Netflix no está perdiendo dinero, pero sí que es verdad que tenía muy preocupado a los inversores, y el hecho de poner una versión con publicidad, pues consigue dos cosas. Uno, abaratar el servicio, que tal y como están las economías familiares, pues si de repente que el plan básico te cueste poco más de 5 euros, es un tema atractivo. Y luego, por otra parte, y es algo que se nos olvida a veces, es que Netflix es una compañía tecnológica.
Sí,
lo
sí,
que
sí.
puede hacer con la publicidad y a quién se la puede servir y cómo se la puede servir, puede llevar a un desarrollo muy interesante, ¿no?, de la publicidad digital, por no hablar del virtual product placement, que es toda esta tecnología que permitirá, por ejemplo, que tú estés viendo una película y según quien la esté viendo, en una valla que aparezca en esa película, uno ve un anuncio y otro ve otro anuncio.
Claro, así totalmente todo personalizado, ¿no? A partir de algoritmos.
Nos vamos un poco a Minority Report, que da un poquito de miedo, pero bueno.
La realitat augmentada.
Ahí estamos.
Sí, sí. Escolta, pel sector més tradicional, Helena, allargar l'espera és la base una mica de l'expectativa, no? Mm-hmm. Que acabarà atrapant a l'espectador, entre d'altres avantatges. Dius, per exemple, la gent que està enganxada a Crims, que li posen un primer capítol a Crims
por Dios.
I no s'acaba fins al següent setmana i et sembla que això és una eternitat, no?
És jo, que soy una gran aficionada de Crims. Bueno, yo tengo mi cita el lunes, ahora el lunes por la noche, por supuesto, a ver Crims, y yo los he escuchado varias veces. Es decir, mi mono ya llega al punto de que tengo mis favoritos guardados y los vuelvo a escuchar. Sí que es verdad que yo creo que el hay algo, ahora me voy a poner un poco cursi, ¿no? Pero hay algo muy mágico en el hecho de coincidir en la escucha o coincidir en el visionado con otra persona al mismo tiempo y poder comentarlo, ¿no?
Que conversa.
Porque la experiencia de... Tú cuando tú le preguntas a una persona, cuando veías algo al mismo tiempo que otra persona, decías, oye, ¿y has visto tal y no sé...? Ahora le pregunto a esa persona, ¿por dónde vas? Ya no te atreves a decirle nada para no hacer spoilers.
Claro.
Y yo creo que la sensación es completamente diferente para los que tenemos suficiente edad para acordarnos de lo que era aquello de la tele analógica, de la caja esta cuadrada enorme que teníamos en el salón. Pero yo creo que es interesante al menos la premisa de ambos modelos de estreno, y mientras puedan coexistir de una manera más o menos pacífica, de verdad creo que hay contenidos que están pensados y diseñados para que los veamos de golpe, porque en nuestra cabeza pasan cosas y porque tenemos una reacción mucho más visceral. Es decir, probablemente El juego del calamar no habría sido el fenómeno planetario que fue si no hubiésemos tenido la oportunidad de maratonearlo, porque mucha gente se habría quedado en esa barrera del primer episodio. Entonces creo que ahí hay que buscar el óptimo, y Netflix ya está tanteando de hecho con esto, porque la última temporada de Stranger Things, por ejemplo, estrenó en volúmenes, que es una suerte de decir, bueno, voy a dosificarlo un poquito, no quemarme todos los episodios de golpe.
Clar, a més també, no sé, jo que sóc molt de mirar quines són les tendències o què és el que està mirant la gent, no? Que m'interessa veure que la gent està veient. Clar, en el cas de l'estrena de Maratons, apareix de seguida, no, en els rànquings també, no?
Claro. Bueno, lo que le pasó, por ejemplo, a Dahmer, que por el camino ha creado una nueva propiedad intelectual, porque ya han dicho que está renovadísima, no con Dahmer, sino con otro asesino, van a crear una antología. Precisamente yo creo que la capacidad que tiene el maratón es que la gente se puede poner al día muy rápido de la conversación si tienes toda la serie estrenada. Es decir, el tema es que todo el mundo hablaba de Dahmer, todo el mundo decía que era muy cruel, que lo es. Es una serie difícil de ver, yo no tuve narices de recomendarla, es una serie difícil de ver.
Però clar, vas veient allà cada vegada que va apareixent, la gent està mirant això, al final hi caus.
I perquè la tienes a tu alcance, es decir, en el momento en el que tú tienes...
El Gambito de Dama també va passar una mica això.
En general, con todos los fenómenos, lo mismo con El juego del calamar, que El juego del calamar lo vio hasta mi madre, que ya está jubilada, y la vio en tiempo récord y me llamó para decirme, oye, dime que hay segunda temporada. Yo creo que esa es la magia, ¿no?, del maratón, pero sigue siendo comercialmente un poco complicado, porque la realidad es que una serie semana a semana te garantiza que estás dos meses forzando al suscriptor a pagar la tarifa, y el maratón se quema en un fin de semana.
Últimament s'ha parlat molt més de la qualitat, per exemple, del catàleg d'HBO Max, per exemple, o de Disney, no?, que sembla que vulguin agafar aquest pastís, però tu creus que a nivell d'estratègies, i això que estem parlant avui del consum televisiu, la que marca és Netflix?
A ver, yo creo que la que marca en cuanto a modelo y en cuanto a estructura probablemente sea Netflix. En cuanto a contenido, es decir, estamos hablando de que una compañía que ha empezado en esto hace 10 años intenta competir con compañías que tienen varias décadas de historia a sus espaldas y unos catálogos y unas propiedades intelectuales absolutamente majestuosas. Donde palidece HBO, donde palidece Disney, probablemente sea en la experiencia de usuario, porque la experiencia de usuario es muy diferente, porque no están tan... tan especializadas, no entienden tan bien la importancia de que un capítulo encadene al otro, la importancia de recomendar bien, de crear buenas recomendaciones, de crear buenas interfaces. Eso yo creo que en eso Netflix tiene, vamos, está años.
Y escolta, pels menys especialistes, ¿qué es el Netflix Boot? Que tu vas fer un tuit i dic, ai, què és això?
El Hollywood de Netflix, yo creo que claramente es la vocación. Es
te l'has inventat.
Me l'he inventado. O sea, así yo sacándome conceptos de la chistera. Pero sí que es verdad que le podemos poner todos los peros que queramos a Netflix, pero, oye, de verdad que hemos pasado de ser una república bananera en términos de... Porque aquí nadie quería invertir, porque todos decían que éramos... Que era verdad, que pirateábamos como si no hubiese un mañana.
Éramos el país que piratejaba més del món.
Pero yo recuerdo ir en 2013, 2013-2014 a mesas redondas y todo el mundo decía, aquí nadie va a pagar por contenidos en internet, son unos piratas. Y de repente Netflix llega en 2015 y en 2016 ya empieza, pero como un ascenso meteórico. Y ahora es verdad que la gente sigue pirateando, pero ya no se ve con, ya no eres un pringao por pagar por contenidos online. I clar, eso, ese mercado es, lo ha creado Netflix. En
això que dius d'empresa tecnològica és molt interessant, perquè en un Mobile World Congress va venir el Reed Hastings, sí, de Netflix, i va fer una conferència. Vull dir, ell tenia, estava superenfocat que el tema tecnològic és el que li portaria també a l'èxit, no?
I que és, exacto, i que és el que domina. Lo que pasa es que yo creo que son conscientes de que todavía tienen una mucho que aprender de cómo hacer contenidos. Esto es una cosa que yo creo que hemos aprendido mucho con Ryan Murphy. A Ryan Murphy lo ficharon, bueno, Ryan Murphy se fue de FX porque lo había comprado Disney, y es un creador un tanto polémico, con historias muy, muy extremas, y sabía que en una casa como Netflix igual no tenía, y le habían intentado seducir varias veces. Dijo por fin que sí, se iba para Netflix, y hasta Dahmer, yo creo que Ryan Murphy no había conseguido una serie que fuese un éxito rotundo. Había estrenado muchas con un éxito un tanto irregular. Y probablemente esa sea la lección, ¿no? Las compañías de medios, las tradicionales, también es verdad que son muy buenas tutelando a los creadores. Los creadores, por supuesto, tienen que tener libertad para contar las historias que quieren contar, pero hay unos ejecutivos que son muy buenos, los productores, que son los que tienen que marcar al creador y decirle, oye, esto sí, esto no, esto va por buen camino, esto... Yo creo que Netflix dio demasiada carta blanca en determinados casos.
Ara m'he recordat la Mariola Cubells, que diu que ens està escoltant, que està malalta, però que s'està
fent la
marató de White Lotus. Està fent, com que no els havia fet. No, però ell, parlàvem un dia amb la Mariola Cubells d'això de l'algoritme, no? De fer sèries perquè l'algoritme els agafi, que estaven fent sèries d'un 6,5, no? D'una nota molt baixa, no? Que hi havia unes quantes sèries de Netflix que anaven amb un 6,5 i que...
Bueno... Però que no menosprecies les sèries de 6,5, és a dir, si Netflix ha pagado lo que le ha pagado a Adam Sandler por hacer no sé cuántas películas para su catálogo, te garantizo que es porque los datos le dicen a Netflix que la gente ve las películas de Adam Sandler como si no hubiese un mañana. Es decir, no queremos ver Los Soprano todo el rato. Y Los Soprano es maravillosa, The Wire es maravillosa, pero yo creo que ninguna cabeza, ningún talante soportaría ver series de tantísima calidad todo el rato. De vez en cuando te apetece algo.
I tu ets de veure...
Menos bueno.
Aquest anava a preguntar-li a Neira, tu ets de veure pel·lícules de Nadal, sí o no?
Jo sé de veure pel·lícules de... Jo, todo. Totalmente a favor.
A favor demà, que hi ha reunió de Love Actually, dels actors i l'actriu de Love Actually, que faran demà a l'ABC, crec.
Sí, sí, totalmente. A favor, sí? Siempre. Solo me sabe mal que no estarà Alan Rickman, que és para mí el gran activo de ese. Pero yo tengo como un pack navideño que incluye, por supuesto, La jungla de cristal, Solo en casa, Love Actually, de Holiday.
Ara diu que diu Solo en casa. He estat a menys d'un quilòmetre del...
No te puedo
Michael
creer.
Kling.
No te puedo creer.
Cling, cling, cling.
No te puedo creer.
El que es diu així...
Macaulay Culkin.
Està gravant al Parc Audiovisual de Terrassa una pel·lícula.
¿En serio?
Jo he vist que al costat.
Però ara el que mola és el hermano.
No l'he vist, però això vol dir que ha estat al costat.
Después de Succession, ara el que mola és el hermano.
El germà, ostres.
Que el hermano parecía tonto, pero mira, qué buen actor nos ha salido.
Sí, sí, és veritat. Escolta, Elena, Neira, mira, no sé, vols... Mira, queda't a veure què han dit a la gent.
Venga.
Si volen fer marató o...
A veure.
Dosificades o en marató? Com t'agrada mirar les sèries? 93-201-7474. Va, fem un parell de minuts de publicitat i descobrirem què és el que voleu.
La consulta de dos quarts.
Dosificades o en marató, com t'agrada mirar les sèries? Va, anem a veure, va, analitzem amb l'Helena Neira, que encara és aquí, Helena. Mira, va, Sílvia Creus, a Twitter què diuen?
Doncs mira, a Twitter el 68% prefereix empassar-se-les en format marató i el 32% capítol setmanal.
O sigui, a Twitter el 68%, hi ha més gent que diu que sí.
Ah, has vist?
Instagram guanya el dosificades, o sigui, només un 48%, menys de la meitat, en marató.
No bueno,
però és a ver, quasi a la meitat.
Està muy reñido.
I a Facebook?
A Facebook un 55,5% opta per la marató.
Els de Twitter són els que ho tenen més clar. Marató en vena, de fet, són els que estan dia a dia a veure què passa a Twitter. Ja té alguna cosa a veure. Gràcies, Helena. Fins una altra. Una abraçada. Plaer. Va, fem crònica de xarxes, veiem de què parla la xarxa. Avui és tendència Cyber Monday i Advent.
Sí, el període litúrgic de preparació del Nadal, que comença 4 diumenges abans de Nadal.
Nosaltres obrirem el nostre calendari d'Advent, l'Insta Pop-up, el pròxim dia 1, això serà dijous. Un dia més, el Mundial de Futbol protagonitza la conversa social.
Sí, per l'empat entre Alemanya i Espanya, però encara porta molta cua l'Argentina-Mèxic de dissabte. Més de 78.000 mencions, segons Transmap, al compte del boxador americà Canelo Álvarez, que es va indignar per un vídeo del vestidor argentí un cop acabat el partit, sembla que Messi trepitgi una samarreta de Mèxic. Heu vist Messi netejant el terra amb la nostra samarreta i bandera? Que demani a Déu que no me'l trobi. La majoria de tuiters li diuen que el vídeo està tret de context dins el caos d'un vestidor després d'un partit, però la conversa a Twitter encara segueix. El noi va fent tuits i fa poc el Kun Agüero ha fet un tuit en defensa de Messi.
4 dies després del dia per l'eliminació de la violència contra les dones, Pablo Motos segueix sent trending topic.
Ho dèiem divendres, que Motos havia respost al vídeo del Ministeri d'Igualtat i que això havia incitat els tuiters a treure més vídeos amb conductes masclistes. Molts parlen del conegut com a efecte Streisand, pel qual l'intent d'amagar una cosa fa que encara sigui més viral, i sobretot arran del vídeo recull que algú ha fet que barreja el discurs exculpatori de Motos en moments del programa. Molts tuiters denuncien que la productora de Motos està perseguint el vídeo i deshabilitant-lo amb argument dels drets d'autor i fan campanya animant a la gent a descarregar-se'l i a publicar-lo als seus comptes. I avui, des del compte Papa Josh, diuen que a 3 Media Player ja no hi ha rastre d'alguns programes polèmics, com el que van fer amb Imanol Arias, a qui li van posar un pulsòmetre mentre feien desfilar davant seu noies en biquini.
Clar, és que s'ha viralitzat aquest vídeo en mini trossos i ara la gent busca tot el programa per fer clips, monetitzar i,
doncs
també
aquest,
tenir viralització.
Doncs aquest i uns quants més, sembla ser que no hi són a 3 Media Player.
De fet, si mires el vídeo en el moment d'aquest resum, a sota està ple de comptes, arroba vots, tot és una cosa una mica estranya. I parlant de viralització, s'està començant a viralitzar també una aplicació que es diu instafest.app, en què si ho enllaces amb el teu Spotify et diu quin seria el teu festival de música, i aleshores doncs és una cosa que està bé, però llegiu la lletra petita perquè t'agafen també algunes dades de Spotify. Però a mi m'ha sortit Rosalia, Pau Vallvé, The Weeknd i també Samantha Hudson. Jo tinc una barreja molt estranya, però vull dir que si ara comenceu a veure per les xarxes festivals de música de la gent, és aquesta aplicació que s'està fent viral. Va, una pausa i avui coneixerem una persona molt inspiradora.
Comença un raig de foc entre la nit a la plaça del Carme, on tothom hi és a dins. Rebenta el nostre cor a mitjanit, la vida ens crida, som els escollits. Venim de fora, però et cridem a venir a la festa de la vida amb tu i amb mi.
Ets el pop-up al programa de tendències a les xarxes socials i aquesta és una novetat que junta Miqui Núñez i Alfred García, els dos exconcursants d'Operación Triunfo, van estrenar divendres aquesta cançó en què canten plegats. Aquesta composició guardada en un calaix d'Alfred surt a la llum per transmetre un missatge d'esperança i felicitat. Això es diu Electricitat 2022.
Tant el buit dels desitjos dels dies, ens en passem de cop.
Un Alfred García que vam veure cantant amb el Sopa de Cabra en aquest concert espectacular del dissabte al Palau Sant Jordi, on estàvem una mica en família. Avui us volem que us inspireu amb una persona.
Al Pop-Up volem que coneguis gent inspiradora. Talent digital. Astrid Camproví, Barcelona 1981. Sempre ha viscut entre Barcelona i Girona. Llicenciada en Administració d'Empreses per ESADE. Fa 5 mesos que és la CEO d'Activa, una plataforma que analitza la qualitat de les dades per millorar la presa de decisions de les empreses.
Hola, Astrid, com estàs? Benvinguda al Pop-Up.
Bon dia.
Bé, ets la CEO d'Activa Data Technologies. És una startup que té com a lema Good Data from the Start, és a dir, bones dades des del començament. Amb les dades podem prendre millors decisions, Astrid?
Nosaltres creiem que sí, i per això ens hem llançat al mercat amb aquesta plataforma que ajuda a totes les... Al final és el nostre propòsit, no? Ajudar a qualsevol tipus d'empresa que vulgui tindre un avantatge competitiu en el seu mercat, fer servir les dades sempre que siguin bones, perquè evidentment a vegades, no?, quan les dades no són bones, podem cometre errors garrafals.
Tot just fa 15 dies has rebut el guardó a l'emprenedora en innovació pels We Leadership Awards de Women Evolution a ESADE. Com va rebre aquest premi?
Doncs la veritat és que quan et truquen és molt, bueno, molt sorprenent, no? Perquè hi ha moltíssim talent en el nostre país i avui en dia cada cop més hi ha dones que lideren grans projectes i que fos jo la seleccionada per aquesta, per aquest certamen, no? En aquesta categoria em va sorprendre gratament, la veritat és que ha sigut meravellós.
Quan et van donar el premi, vas dir que les dones, pel talent i la visió que aportem, tenim gairebé l'obligació d'emprendre. Llavors, per què no ho fem més?
És molt bona pregunta, jo crec que podríem obrir un debat d'hores. Jo parlo per mi, com a mare de tres criatures. A vegades és complexa, no?, trobar aquest equilibri del que sempre parlem entre la conciliació familiar i professional, i a més hi ha un tema de risc també econòmic que el que hem de fer front. Llavors hi ha una part personal que es pot treballar, que és més de recursos i d'envoltar-te de gent que et motivi més aviat que no, que et desdigui d'aquesta idea, i també és molt important tenir xarxa. En el meu cas, el meu home és un gran article i per poder portar tot això en marxa, no? També una altra cosa que sempre animo és que han canviat molt. Jo vaig començar a aprendre fa molts anys i sí que noto molta diferència en que actualment, com que cada cop som més dones, no?, les que ens hi llancem, fem molta pinya. I llavors és cada cop més fàcil perquè ens ajudem, a vegades el camí que ha recorregut una, doncs tu ja pots anar directament al punt allà on és, no? Llavors...
Clar, cada vegada sí que estem visibilitzant més dones i també més xarxa de talent femení, no?, que ens ajudem bastant entre nosaltres. No sé si en aquesta xarxa també hi tenen lloc i cada vegada hi estan entrant també més homes.
Absolutament. Jo sempre sóc una gran defensora de dir que uns ens necessitem els altres, no? És cert que hem hagut de fer molta força. Jo vinc d'una família amb dones de tota la vida molt emprenedores. Ja les meves àvies, les dues tenien negocis propis. Llavors ho he viscut amb molta naturalitat. Però sí que és cert que en molts ambients hem de ser tant els homes com les dones que facin aquest canvi de mentalitat. Perquè és veritat que una dona sola tampoc pot sense un bon home al costat, no?, que ens faciliti moltes vegades moltes coses. Vull dir, el nen, si l'ha de portar al pediatre, hi ha d'anar algú. I si la dona pues, està emprenent, segurament haurà d'anar-hi un home, no? Igualment, en el marc de l'empresa, per mi, el fet de poder estar avui aquí, hi ha en gran part, els meus socis, els meus cofundadors són tres homes. Llavors, ells també han de fer aquest canvi de xip, de dir, bueno, tots ens sumem, aportem... Jo crec que aportem coses diferents, molt enriquidores, si ho fem conjuntament.
De fet, tu parles de la xarxa col·laborativa molt forta de talent femení, no? Què et refereixes quan dius això?
Doncs, mira, per exemple, fa poc vaig formar part d'un programa que lidera el Consolat Americà de Barcelona juntament amb Foment de Treball, on selecciona 30 dones que lideren projectes tecnològics. I durant 3 mesos fem tot un programa de formació i llavors se'ns obre l'oportunitat de pertànyer com alumni d'aquest programa a una xarxa de dones emprenedores de tot el món. I és molt sorprenent veure quina quantitat de dones. Jo no sé, clar, jo no sóc home i no pertany a un grup d'homes, no? Però sí que és veritat que, per exemple, d'aquest grup hem muntat una xarxa, tant el nostre grup d'aquesta promoció d'aquest enguany, més de totes les AUES, que es diuen, no?, d'Espanya, i és superactiu. O sigui, fem moltes coses, fem sopars, ens trobem i ens ajudem moltíssim, no?, tant doncs, amb dubtes com amb consells, com amb el que et deia, no?, compartim errades per evitar-los a la resta. Això és molt pràctic.
Anem a parlar una mica del teu últim projecte d'Activa, que s'expandeix definitivament gràcies a aquest programa AOE, que feia referència. Clar, a veure si ho podem explicar bé per tots els públics què és el que feu, no? Perquè quan últimament estem parlant molt aquí al Pop-Up del tema de les dades, de validar dades, però explica'ns una mica.
Mira, jo sempre, com que tampoc vinc del món tan tècnic, a mi m'ajuda molt dir, mira, l'any passat, només a internet, es generaven cada minut 79 zettabytes d'informació. Pels que, com jo, no són tècnics, 79 zettabytes són 79.000 milions de terabytes d'informació, vale? De dades. Què passa? Aquestes dades es generen, vulguem o no, generen, i més ara, cada cop que estem més hiperconnectats i tal. Val, imagineu-vos que una empresa té una porta per on li entren totes aquestes dades de manera totalment desestructurada i sense saber què està entrant. Clar, les empreses necessitem dades obligatòriament per prendre decisions a qualsevol nivell, per fer una campanya d'emailing, per fer una campanya de contacte telefònic amb els nostres clients, inclús a nivell financer per prendre decisions com on volem invertir. Si ningú posa un policia que ens digui, ostres, aquesta dada no està corroborada, no està bé, clar, o no, ningú ha verificat que realment sigui la bona que has de triar. Podem cometre errors. Llavors el que fem activa és simplement posar policies amb diferents punts d'entrada de dades per dir, no, no, tranquil·la, pren decisions, envia aquest e-mail que això està correcte. Això és el que fem.
Clar, de fet, ja t'ho hem demanat, l'equip pop-up sempre demana exemples, no? De dir, hem d'explicar les coses, l'expliquem amb exemples que així ho entendrà tot i per, no, un dels exemples era això, no? Una persona del departament comercial que valida un correu electrònic, no?
Exactament. Fa molta ràbia, no? Quan envies un correu electrònic et torna el típic correu d'aquesta adreça no s'ha trobat. Clar, si això és una cosa individual que fem, nosaltres podem fer el mini esforç de buscar la bona o corregir-ho i tornar-lo a enviar. Però quan parlem d'emailings massius de milions d'adreces o algú que realment té una oferta que és urgent fer arribar, si no ho hem verificat abans perdem temps i a vegades hi ha diners, no?, darrere. Llavors és important fer aquest pas previ d'una manera senzilla i a més activa el que fem és intentar fer-ho d'una manera el més econòmica possible perquè per democratitzar aquest servei.
Sou un colador digital.
Exactament. M'agrada, me la quedo.
Un colador.
Sí, senyora.
Mira, un altre exemple. Si anem a precarregar una base de dades que hem comprat o que ve d'un procés manual i la volem pujar a un sistema nostre per facturar, no?
Per exemple, a vegades encara ens trobem també, doncs ara les empreses estan prenent consciència de que han de fer aquest canvi, no?, aquesta transformació digital, però ens trobem que hi ha sectors que venen encara en paper, no?, paper o, bueno, que tenen sistemes una mica més antics que a vegades no poden verificar. Quan volen fer aquests canvis a sistemes més moderns i fan precàrregues, ja sigui de dades externes o pròpies, però de sistemes molt antics, a vegades hi ha incongruències o hi ha problemes, doncs nosaltres amb això també els ajudem, no? De una mica el que és fer la consistència de la dada i intentar que tota s'homogenitzi per llavors que funcioni bé.
Clar, no sé si tota aquesta feina que em parles es fa automàtica o també hi ha d'haver-hi, diríem, persones darrere a l'hora de fer-les.
Nosaltres, una de les grandeses del programa és que l'hem automatitzat. Precisament Activa neix de la voluntat d'automatitzar aquests processos. Sí que és cert que a aquest policia se li ha de dir que és correcte o no, com a la policia de veritat, no?
Clar.
De dir, escolta, el semàfor ha de ser vermell per aturar el cotxe. Doncs nosaltres sí que hi ha una fase prèvia que el propi... Normalment acompanyem a la gent de l'empresa de decidir a on parem la dada. I aquí hi ha una fase inicial que s'haurà de fer sempre acompanyant-se d'algun humà.
Després... Clar, però dieu que el que caracteritza una mica la vostra empresa és que és un projecte nadiu amb Big Data i intel·ligència artificial. O sigui, ara ja anem a complicar les coses. Què vol dir això, un projecte nadiu en Big Data?
Que té molta capacitat de fer-ho molt ràpid. El que ens permet el Big Data és l'eficiència. És a dir, nosaltres sempre expliquem, gràcies al Big Data, imagineu-vos que aquesta porta a la que feia referència, abans feia un metro, i ara el que hem fet és, hem obert 7 portes de 3 metres per poder verificar ràpidament aquesta informació i que no estiguem retrasant processos per culpa de la verificació de la qualitat.
Tot això que estàs explicant, no?, que és anar-se actualitzant amb la importància que tenen aquest munt de dades que tenim, no?, de poder-les seleccionar. De fet, vosaltres, parlant de selecció, us han escollit com una de les 27 startups més disruptives del 2022. Justament, em sembla que participeu al Catalan Pitch Competition en el marc del Tech Spirit des d'Acció, l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat, us ha escollit amb això, no?
Sí, tenim la sort de dimecres estarem fent el pitch, convido a tothom que vulgui venir, és un event totalment gratuït, a part a la Llotja de Mar, que és un emplaçament...
Ai, fa 3 setmanes que hi vaig cada setmana.
Doncs hi hauràs
de venir,
Mariola.
S'estan fent moltes coses a la Llotja de Mar. No, però és un lloc preciós. I quan ve gent de fora, bueno, això no és com molt així. Però és veritat, no?, perquè està davant del mar. És que és molt maco, eh?
Doncs estarem allà, aquestes 27 startups, fent un pitch d'un minut, vull dir que és una cosa molt amena, i competint per a veure quina és l'startup de l'any.
Sí, quants minuts has dit?
Un.
Un minut. Mira, nosaltres els dimecres hem fet una còpia d'això, perquè dimecres toca ascensors, nosaltres diem l'ascensor pop-up, i donem a totes les solucions tecnològiques això un minut de temps perquè expliquin, perquè és veritat que ara hi ha un boom de projectes digitals, no?, que ens arriben per correu electrònic, i ho donem, clar, explica... Oh,
Va, és un repte.
Vols fer la prèvia?
No, és top secret, a més és en anglès i encara m'ho he d'acabar de repassar,
o sigui,
per fer-ho amb molta soltura.
Has d'explicar Activa en un minut i en anglès.
Sí, és un bon repte.
I ja saps qui són els teus competidors?
Sí, de fet també hem fet un assaig i la veritat és que una vegada més estic molt contenta de formar-ne part perquè hi ha projectes espectaculars amb gent amb un talent meravellós i només de poder-los veure pitxejar ja val la pena.
Creus que realment és efectiu això? De fet, es diu pitch perquè és això, no? El que et pot durar, per exemple, una pujada en ascensor per explicar el teu projecte. És superimportant actualment que una idea es pugui explicar en màxim un minut?
Sí. Sí, perquè a més són projectes complexes. Jo crec que al final el que busquem en aquest objectiu d'aquest minut és despertar l'interès, no? Si cal després aprofundir, ja trobarem el moment, però l'important és poder captar tota l'atenció d'aquesta, no, de l'espai on estarem, i que ens vinguin a buscar després per desenvolupar una mica més.
I a vegades fins i tot menys, no? Perquè si et preguntes, escolta, Astrid, on treballes, què feu?
Ja, és...
Has de tenir una frase, no?, també pensada, no?
Good data from the start.
Clar, és veritat, és el lema que teniu. Escolta, ens ha agradat molt conèixer-te, que vagi bé aquest pitch i ja veurem a veure què passa, que suposo que, com diuen, l'important és participar també, no?
I tant, perquè hi ha molt de nivell.
I de fet, no sé si en la vostra empresa és multi, diríem, gent que ve de molts llocs del món que treballeu conjuntament, o és més aviat gent d'aquí, com...
Som principalment gent, sí que tenim gent de fora. Nosaltres pertanyem, som un spin-off d'una matriu, a la matriu sí que hi ha gent més global. En el nostre cas és més gent de la península.
No ho dic perquè és veritat que cada vegada, i això es veu quan vas a la llotja de mar en aquestes trobades, que hi ha un munt de gent que ha vingut a viure a Barcelona, a Catalunya, del món tecnològic, no? O sigui, això és un fet. Sí. Gràcies, Astrid Camproví. Bé, nosaltres marxem, som la Mariví Pérez, l'Albert Castellví, la Sílvia Creus, la Marta Cristià, la Marisa Gil, Sergi Ojeda, Montse Duran avui al control central, qui us parla, Mariola Dinarès. Demà, nova parada del Setup Tour, demà amb el Roc Massaguer, Outconsumer, anirem concretament a Sant Cugat del Vallès, farem el pop-up des de les oficines, des del set del Racó de l'Hipòlit, que va ser un pioner dels memes en català, però ara ha creat una xarxa social que es va avançar al fenomen Virreal. És catalana en àmbit mundial, es diu Moments. Demà en parlem. Us deixem ara amb el Catalunya Migdia. Adéu-siau.